Mira, ja saps que cada dia repasso dies mundials, i ja saps que els dies mundials es creen justament doncs, perquè la gent agafi consciència d'una causa concreta que, és veritat, al cap de l'any després ens pot passar desapercebuda. Ara bé, el d'avui, que haguem hagut de fer un dia mundial per això, és per fer-nos-ho mirar. Avui, 18 d'octubre, se celebra a tot el món el Dia Mundial de la Protecció de la Natura. I l'hem hagut de crear per crear consciència a la població sobre la necessitat de cuidar el planeta. Fixa't tu que malament que anem si ens hem de crear un dia per recordar-nos que hem de cuidar el planeta. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 18 d'octubre, com et deia, ja comencem des de COPE Lleida, des d'ara fins a arribar a les dues. Tot seguit farem la previsió meteorològica, avui amb l'Armando Álvarez, i avui ho farem... Home, saps a les televisions, sobretot les americanes, que quan hi ha una tempesta o alguna història, els meteoròlegs i les meteoròlegues les envien fora dels estudis, els posen allà al mig amb un paraigua que s'acaben mullant i tot això. Doncs mira, salvant les distàncies, avui ho farem amb l'Armando, que està al carrer, no plou, no fa vent, no fa núvol, però fa sol. Per tant, ens dirà, escolta, quina és la sensació tèrmica que tenim avui. Ja el tenim just on hi ha tots els sensors de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa del dia. Avui estarà amb nosaltres la presidenta del Festival Interfado, la Carolina Blàvia, que comença ja aquesta setmana, dijous. També parlarem del món immobiliari, amb Game Immobiliària, amb l'Antonio Gausí. I estarà amb nosaltres avui, perquè és el tercer dimarts de cada mes, el Ramon Drudis. Amb ell ja saps que parlem d'astronomia. Força interessant, de veritat, fins a la una. A partir de la una parlem de gastronomia amb el Felip Urbano i a partir de dos quarts de dues parlarem de política, segurament. Segurament que parlem de política, sí, a la tertúlia amb els nostres polítics. Va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, i mai millor dit. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Sí, estem en exteriors.
Sí?
Tot el matí. En la revisió dels sensors i el canvi de sensors per part del fabricant.
Sí, sí,
que només
sí.
Ve un cop cada dos anys.
Mira, veus
és
que bé.
És una revisió a fons. És a dir, molt important perquè realment el fabricant al final és el que més sap dels...
I tant. Armando Álvarez, que no ho he dit, estem a hores d'ara, sí. 24 graus, segons el Mercuri, i per la sensació tèrmica és potent, eh?
Pues si estàs al sol, ja sembla que pica, bueno, dona una sensació de calor, però a l'ombra s'està bé. I com la temperatura de 24 graus és a l'ombra, pues bueno, 24 graus està bé de màniga curta, eh?
Ja, clar, d'estiu. Estem d'estiu a la segona quinzena d'octubre.
Des de luego, els 17 primers dies, fins ahir, la mitjana de màxima és de 27, 5 graus per damunt de la mitjana d'octubre, i la de mínima és de 13, 3 graus per damunt de la mitjana. Doncs fent la mitjana són 4 graus per damunt. Sí que portem, claro, fins ara, però queda molt. L'octubre més càlid de los darrers 82, i sembla que avui i demà pues, la temperatura té ganes d'infilar-se, els vents del sud, impulsat per una gran borrasca que està a l'oest de la península i que deixa molta pluja a Galícia i Portugal, però no gaire més...
Que no arribi. Aquí no arribarà.
Potser arribarà dijous a la cara sud del Pirineu i podria arribar alguna cosa dijous. Però avui i demà les temperatures cap amunt, a primera hora de la tarda, a les 4 i les 5 de la tarda, podríem fregar els 30 graus a algunes zones de Segrià, però normalment entre els 25... Els darrers dies n'hi ha punts de la Vall d'Aran que han arribat a 28.
Déu-n'hi-do.
És a dir, Bossòs, concretament, ha arribat a 28 fa dos dies, ahir a 26, són molt altes també a la Vall d'Aran. Doncs entre 25 i 30 graus avui i demà. Demà podria assolir-se el pic del mes d'octubre i estaríem en línia amb el rècord històric que es va donar també al 2014 d'uns 30 graus a 19 d'octubre. I és l'únic dels darrers 82 anys. És a dir, demà podrien estar en aquesta filera. Però la gran diferència amb el 2014 és que per les nits ja portem 4 o 5 nits que no fa gaire fred.
Ja.
La temperatura hi ha 18 graus, avui 7 graus de mínima, són molt altes. És a dir, són temperatures que es poden donar fàcilment en el mes d'agost, durant la nit. pues las tenim a l'octubre.
Mira, una de les conseqüències d'aquestes temperatures, Armando, és que segueix havent mosquits. O sigui, en aquestes sí, alçades no n'hi havia de mosquits abans, doncs ara sí. Segueix havent mosquits.
Bueno, o sigui que... els últims anys, pues, sí que sembla que s'ha escalfat tot una mica.
No, no, tot molt escalfat està.
I quan mires altres octubres d'altres èpoques, que els estàs mirant, pues sí, te topes algun calent a l'any 50, a l'any 68, a l'any 85, però no tant com bueno. El que aquest tenim fins ara.
Armando,
i
posa...
aquesta previsió continua així. I dijous sí que havia una davallada de temperatures, a millor baixen 4 o 5 graus, però és que vendrem de molt amunt.
Sí, sí.
Si arribem a 30 o 29 i ens queden a 24 o 23... tampoc està malament, no, continua sent per damunt de la mitjana i possibilitat de pluja, sobretot a la cara sud del Pirineu, seria dijous, eh? Però la setmana globalment serà càlida i per damunt de lo normal.
Doncs Armando, posa't crema i gorra i tornem a parlar divendres, eh?
Vale.
Cuida't, una abraçada.
De moment a l'ombra.
Molt bé. Vinga. Ja ho veieu. Va, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bé, dic, ja ho veieu, ens ho imaginem, vaja. Per això és ràdio, això. Així no, només ho escoltem, no ho veiem, però jo m'ho imagino. La veritat és que només et cal sortir al carrer i... vaja, o sigui, és que és 18 d'octubre, avui. És que d'aquí dues setmanes, menys de dues setmanes, és la castanyada. Jo recordo de jove, escolta, la castanyada amb abric. Amb abric, i per això veia aquesta imatge que tenim de la castanyera... al costat del foc, doncs, justament per això, perquè arribaven doncs, els primers freds, que igual arriben, d'aquí al dia de la castanyada, igual arriben, però vaja, de moment res. Va, parlem de successos. Ahir un conat d'incendi va obligar a desallotjar el pavelló Barris Nord quan diversos equips de la base del club bàsquet femení Lleida estaven entrenant-se. Els bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana van rebre l'alerta quan faltaven 3 minuts per les 6 de la tarda al saltar les alarmes d'incendi. Els bombers, que van activar 3 dotacions, van explicar que l'alarma va saltar per la gran quantitat de fum que es va originar a l'encendre el forn. Per tant, al final tot va quedar en un ensurt. I obrem plana local. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha demanat ajuda a l'Estat i la Generalitat per fer front a l'augment previst en la despesa energètica i de personal de cara a l'any vinent a causa de la pujada del preu de la llum i el gas i l'acord assolit per pujar el sou als funcionaris. La regidora d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Lleida ha fet càlculs i preveu que aquests augments, sumats a la pujada del tipus d'interès, suposaran una despesa addicional per a la paeria. Ulla, això, O sigui, aquesta pujada de la llum i la pujada dels sous dels funcionaris, a part del pressupost que ja tenen, que és alt, suposaran un augment de 7 milions d'euros. 7 milions d'euros més. Congelaran les taxes i, per tant, la gran solució de l'alcalde de Lleida és demanar ajuda a l'Estat i a la Generalitat per afrontar aquests increments previstos. L'alcalde reconeix que la situació és extremadament difícil si no reben aquestes ajudes per part de l'Estat.
Aquesta situació extremadament difícil d'afrontar l'increment de despeses amb els recursos propis sense rebre un ajut efectiu i eficaç per part, sobretot, de l'Estat i de la Generalitat.
Digueu-me boig, si voleu, Digueu-me boig. Escolta, tu quan a tu a casa se't disparen les despeses, jo què sé, per activitats extraescolars dels fills, per una despesa no controlada que t'arriba, digueu-me boig, tu què fas? Vas a l'Ajuntament i dius, mira, escolta, és que a mi se m'ha disparat, o la pujada de la llum, se m'ha disparat això del... necessito una ajuda. Perquè jo seguiré gastant el mateix. Necessito ajuda o comenceu a revisar a fons les despeses grans i petites i comencem a ajustar. Sense deixar d'anar a comprar menjar, sense deixar d'anar al metge, sense deixar de vestir-nos, sense deixar de fer el bàsic i l'essencial. T'ho dic perquè, clar, jo això... ho posarem sobre la taula avui a la tertúlia dels polítics. El primer que diran, no podem rebaixar res perquè hem de donar servei al ciutadà. Ens en podem riure fins i tot, si voleu. Però, si és que sense deixar de donar servei al ciutadà, el suposat servei al ciutadà, Vols dir que no podem ajustar alguna despesa a l'Ajuntament de Lleida per absorbir aquests 7 milions d'euros? L'ajuda l'hem de demanar igualment, evidentment, perquè si no la demanem nosaltres, la demanarà algun altre ajuntament. Evidentment. Però aquesta és la gran solució de tot l'equip de govern? Si ens hem reunit i el pressupost hem vist que això es dispararà a 7 milions d'euros i després de àrdues reunions hem arribat a la conclusió de que, tranquils, li direm al pare Estat i a la mare Generalitat, escolta, que necessitem 7 milions d'euros, si no, aquí no arribem. Vaja, no sé, eh? Jo, personalment, m'esperava una mica més. Una mica més. Més feina. Més feina. Anem a mirar tota la despesa de l'Ajuntament i anem a mirar. Mira, sense anar més lluny, això ho he vist jo, perquè hi passo. Fa un mes vaig veure en una vorera de Lleida que feien un forat profund fins a trobar unes canalitzacions per arreglar-les, suposo. Al cap d'una setmana o 10 dies, perquè això costa, la veritat és que costa. T'hi dic perquè hi passo per damunt cada dia, per tant ho he vist. Al cap d'una setmana o 10 dies ho van tornar a tapar de terra i una setmaneta més llavors es van posar les rajoles. Al cap d'una setmana havien tornat a trencar les rajoles i havien tornat a excavar el forat. O es van deixar un tub o jo què sé. Ara torna a haver terra. Ara ho tornarem a enrajolar, se suposa. I veurem si és la definitiva. Això és una despesa. Això és una despesa perquè algú s'ha despistat. Això ho hem de pagar amb diner públic, per exemple, eh? Per exemple. Sense anar més lluny. Sense anar més lluny. Aquesta és personal, eh? La veig jo. Però segur que tu, si et mous per Lleida, n'hauràs vist com aquesta moltes altres. En fi, parlarem avui, va, a partir de 2:15 a la tertúlia de polítics. T'explico també que Slow Shop Lleida anima els comerços a tancar a les 7 de la tarda el 26 d'octubre per reivindicar la reforma horària, que les Garrigues Altes reclamen una actuació d'urgència en el tram Cogul-Granyena de l'eix transversal de Ponent, carreteres, i que 5 joves creen una cooperativa d'habitatge a Balestui per reivindicar l'accés assequible a l'habitatge. Copsan també compta amb un banc de terres per ajudar petits productors amb dificultat d'accés a la terra. Aquesta podria ser la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara parlem d'una proposta, ja saps que, a més, si és musical, mira, jo tinc debilitat, què hi farem? M'agrada molt la música, i a més m'agrada molt des de tots els àmbits, i a més quan te l'expliquen, o t'expliquen el perquè, jo crec que l'escoltes d'una altra manera. I és el cas, per exemple, del Fado, perquè jo tinc la sort de conèixer la Carolina Blàvia des de fa ja uns quants anys i sempre m'ha explicat el perquè de cada artista i de cada concert. Estic parlant del Festival Internacional de Fado de Catalunya, que arriba a la 11a edició i que tindrà lloc des d'aquest proper 20 fins al 29 d'octubre. Carolina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ara recordo de les primeres entrevistes en el que el Fado era certament relativament desconegut, però que a cada entrevista, a cada edició, cada any ens has anat explicant doncs el per què i d'on surt aquest artista i per què fa les coses d'aquesta manera, i t'ho escoltes d'una altra manera.
Bé, és una mica la meva missió, no?, poder transmetre per què m'agrada, per què ens agrada amb uns quants aquesta música, per què ens agrada també cercar diverses maneres d'explicar-la, no?, i que us agafi ganes també a la resta.
Clar. Anem a recordar que el Fado és música popular portuguesa.
Sí, és una música, de fet és urbana, una música urbana popular portuguesa, i com seria el tango, i per tant té aquest segell, no?, que és una música doncs que parla de les vivències de les persones, que parla de la realitat, no?, de com cadascú vivim la nostra existència.
Carolina, tu com vas conèixer el Fado? Com et va atrapar?
Bé, jo, de fet, vaig fer una mica el camí invers, no?, perquè a mi m'ha agradat sempre la música i no és que, com molta gent li passa, que van a un país descobreixen una música. Jo, de fet, vaig començar a anar a Portugal després de conèixer el Fado. I va ser ben bé pura casualitat de conèixer cantants més contemporànies, diguem, que fan música portuguesa, i en algunes cançons hi posava fado, i ostres, me va interessar, no? Dic, què deu ser això del fado? I aleshores, doncs, poquet a poquet m'hi vaig anar posant i vaig anar descobrint, no? Per exemple, que és una música que potser aquí la vivim com a molt llunyana, però si parles amb persones grans que diuen que recorden de joves que a la ràdio havien posat a l'Amàlia Rodríguez, i vas descobrint, doncs, que és un món que no està tan lluny de nosaltres, no?
Clar.
I avui en dia, doncs, després de tot l'auge que han tingut les músiques del món aquest present segle, doncs el fado també ha agafat aquesta embranzida, ha modernitzat, ha mixturat, ha crescut, no? I per tant, doncs, tenim una plataforma ara molt interessant de descoberta i un camp més d'investigació musical en aquest sentit.
Clar. Del fado en podem parlar molt, però jo crec que el millor és escoltar-lo. Per tant, Carolina, què ens heu preparat per aquesta 11a edició?
Doncs tres concerts. I un d'ells, doncs, que també es pugui disfrutar a la Seu d'Urgell, amb aquesta voluntat de territori que tenim. I pensem que és un any, doncs, que per fi tornem una mica a la normalitat, i alhora és un any que mostrem tot el ventall, no?, que volem oferir l'Interfado, des d'un coneixement més, potser, ortodox o més proper de lo que és tradicional, que vindria el dia 22 amb Margarida Arcanjo. Malgrat presenta un fado tradicional, ella té un bagatge en formació musical i en haver estat a diversos llocs del món, que penso que li ha donat encara més riquesa a la seva proposta musical i a la seva pròpia veu, i la tindrem el dia 22 d'octubre, Margarida Arcanjo, i després portem el dia 23, ens n'anem a la mixtura, no? És un cantant que és fill de portuguesos, nascut i criat a Macau. Macau és una colònia...
Caram.
Va ser una colònia portuguesa que està, bueno, és xinesa actualment, i ell, doncs, tota la seva infància, doncs, es cria al voltant d'aquesta cultura portuguesa per part dels pares, no? I aquesta saudade de viure a tants quilòmetres, no?, de casa seva, i es dedica a la música professionalment, per tant ell estudia música, de fet és percussionista i cantant, i als 18 anys se'n va al Regne Unit i continua amb aquest bagatge, no? I en un moment determinat, a part de treballar per d'altres, i, bueno, i de fet avui en dia està treballant amb Incògnitos, el seu projecte de treball principal, però decideix que a nivell personal vol fer també un projecte que el connecti amb la seva pròpia essència, amb la seva història, no? I crea aquest ritme en fado, és a dir, és un concert, un repertori on el fado està molt present, però es porta cap a aquest bagatge més enriquit, no?, per aquestes vivències que ha tingut ell, i també per la roots music, o aquest estil més saxó, que a ell també li agrada moltíssim, no? Per tant, aquells que vulguin descobrir el fado, creiem que és una forma més, sobretot si se'n van més cap als estils de música més pop-rock, doncs és una manera de descobrir el fado d'una forma més suau, i ja t'he dit, el tindrem el dia 23 al Cafè del Teatre, a les 7:30, i després, doncs, acabem amb una proposta de fado nostrat, que també diem, no?, que l'Interfado, a més de buscar aquesta nova sonoritat i explicar el que és el fado, també busquem aquestes persones no portugueses que, enamorades de l'estil, doncs, han volgut apropar també el seu bagatge amb el fado, i en aquest cas tenim a la menorquina Rita Barber, que ens porta un fado mediterrani, un fado mediterrani i atlàntic, i per tant, doncs, podem gaudir de com aquesta actriu i cantant, que és Rita Barber, doncs, sent i interpreta tant la música mediterrània com el fado cantat en català i en portuguès.
Molt bé. La Rita, que per cert estarà divendres vinent, dia 28, a l'Espai Orfeó de Lleida, i a l'endemà, el dissabte, dia 29, a la Sala de la Immaculada, a la Seu d'Urgell, fent, com ens deies al principi, aquest Interfado, doncs, que puguem gaudir-lo cada vegada des de més municipis o més escenaris,
Exacte.
Déu-n'hi-do, doncs jo crec que la Carolina ens ho ha explicat perfectament, que és el que us explicava al principi, que quan t'ho expliquen, quan saps què vas escoltar, doncs t'agafen més ganes, Busqueu a internet, Festival Interfado, que trobareu la programació del 2022, i si no, doncs a la web de l'Espai Orfeó i al Cafè del Teatre, que és on podeu comprar les entrades, i escolta, a gaudir de la música. Sempre dic el mateix, que de músiques... Això m'ho va ensenyar l'Andrés Rodríguez, Rodríguez, del diari La Mañana, que de música sí. només n'hi ha de dos tipus, la bona i la dolenta.
Exacte.
I ja està, no hi ha res més. O sigui, la bona i la dolenta, sigui del gènere que sigui. Per tant, experimenteu, escolteu Fado també, que tot és una experiència a la vida i és amb el que ens quedem al final. Carolina Blàvia, escolta, enhorabona per aquesta 11a edició. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Right.
I ara és el moment en el que parlem del món immobiliari. Ja saps que, escolta, com de tots els temes, de qualsevol tema has de parlar amb qui hi entén. I qui hi entenen, doncs, són a Game Immobiliària, que els trobes a internet, gameimmobiliaria.es, que estan a l'alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, i que els pots trucar per telèfon al 973-230066. 230066. Ja et dic, escolta, que de qualsevol tema millor parla amb qui entengui, i ells ja entenen, que porten un munt d'anys, tenen molta experiència, a més, tenen diversos departaments, Game Senior, Game Promotora, la Constructora, la Consultora o Game Immobiliària. Ja saps que nosaltres parlem amb l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, mira, l'altre dia estava mirant un vídeo en el que explicaven la trampa de tenir diners al banc. És a dir, ho deien en castellà, diu, no te creas, o sea, que si tens diners en un compte, que no rendeix, acabes perdent diners per la inflació. És a dir, si tu has ficat 1.000 euros, seguiràs tenint 1.000 euros, però està clar que el que fas avui amb 1.000 euros, d'aquí 10 anys no ho faràs amb 1.000 euros.
Sí.
Llavors, una de les opcions que es busca és que els diners rendeixin. I un dels mercats que sempre acabem mirant és l'immobiliari.
Sí. I
això ja ho hem parlat a vegades, Antonio, però escolta, anem a parlar de Lleida en particular, perquè Lleida, a més, té unes particularitats que no tenen a altres llocs, no?, a nivell de preus, per exemple.
Para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí. Lleida es una... no tiene nada... Es que lo que tenemos que intentar es individualizar. Cuando leemos sobre todo estos periódicos o prensa económica que da unos valores de subidas y bajadas de la vivienda, hay que personalizar en el tema de Lleida. A nivel renta, pensemos que a nivel rentabilidad Lleida es la primera o segunda provincia o ciudad que más rentabilidad obtiene en cuanto a vivienda de alquiler.
Imagínate.
En toda España estamos hablando, no de Cataluña,
sí.
En cuanto a la venta, estas oscilaciones que están marcando ahora en el mercado, que si bajará o no bajará el precio de la venta, Lérida es un punto y aparte con todas las demás provincias, bajo mi opinión, ¿eh? Pero yo pienso que lo más importante en cuanto a si es el buen momento para comprar, un buen momento para vender, yo pienso que tenemos que basarnos en dos puntos muy importantes. Si tengo posibilidad de comprar y qué necesidad tengo de comprar,
claro.
O qué necesidad tengo de vender. En cuanto a la posibilidad de comprar, siempre lo que hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Tengo ese 33% de fondos propios para acometer una posible compra? Entonces, pero bueno, la situación es la que es, con la inflación que tenemos, con los IPCs arriba, con un tipo de interés que el Banco Central Europeo aún no se aclara si subirá, si quedará estancado, si... Bueno, independientemente de todo esto, pensemos que el interesado en comprar obra nueva, entre comillas, esto no le afecta a priori. ¿Por qué? Porque el único que va a hacer es la entrega de ese 20% de forma paulatina, según el contrato de arras, pues cada 5 o cada 6 meses o cada 4 meses, según lo que estipule, ¿no?
Sí.
Y al final, dentro de 20 o de 24 meses, es cuando él tiene que hacer su hipoteca o entrega del último importe, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Quién sabe dónde estaremos dentro de 20 o 24 meses?
Claro.
Si no lo sabemos a 3 meses o a 6 meses.
Claro, o sea, aventurarse a dir, escolta, el mercat estarà més amunt, més avall, els interessos pujat o baixat.
Entonces,
és difícil, ¿eh?
Claro, si yo tengo la posibilidad, que tengo los fondos propios, y tengo la necesidad... hacia adelante con la compra. Además, pensemos que en Lleida la oferta y demanda está muy compensada en este momento. Incluso piensa que toda la obra que está iniciada, yo me atrevo a decir que el 60, 70 y un poco más está vendida. porcentaje, el 60-70% de la obra que está, se está realizando, está ya vendido. Entonces, ¿qué me queda como para vender? ¿Dos, tres, cuatro pisos en la promoción? Ah. Esos los aguantaré, no como promotor, te hablo ahora,
sí,
no,
sí, sí.
No tengo problema para bajar. Y al revés, el promotor que va a iniciar promoción, con que ahora todo ha cambiado a nivel financiero, porque muchos no es que vayan al 100% con fondos propios, pero parte importante, ¿qué hace? Bueno, pues tengo el proyecto, tengo licencia, pongo el cartel y tranquilidad. Si tengo el 50-60% firmado, empiezo. ¿Que no? Pues no. Me doy 6 meses y a ver qué pasa. Uh-huh. O sea, no hay riesgo hoy en día en la obra nueva. No esperemos que aquí en Lleida, lo que pongamos por caso, lo que valía 300.000 va a bajar a 270. Vamos, yo, bajo mi opinión, yo considero que no se van a dar estos
Antonio, casos. És el que deies, pel bo i pel dolent, Lleida és un mercat diferent. Sí. Jo diria que no és tan extremista, és a dir, igual, claro. Igual que quan hi ha tantes pujades aquí, són moderades, evidentment sí. Pujarà, però és moderat, quan hi ha moltes baixades, també baixarà, però de manera més moderada.
Exacto. En cuanto a la segunda mano, es lo mismo. La segunda mano, el mercado que tenemos en Lleida segunda mano es muy limitado, en cuanto a producto prime, por decir de alguna manera.
Mm, claro, claro.
Y en cuanto a la posibilidad, siempre es la misma. Y es lo que volvemos a repetir. Tanto en la segunda mano como en la obra nueva, tú tienes que saber si tienes posibilidad de comprar, que es tu 33%.
Correcto.
Porque después, en cualquiera de los dos casos, tanto en segunda mano como en obra nueva, el banco que te dará como mucho ese 80%. Bueno, es que hay alguno que te da el 100%. Bueno. Son casos esporádicos.
Sí, sí, però vaja, no,
però
no és el cas.
Normal és el 80.
No és el cas, no.
Claro.
Doncs ja ho veieu, que és un tema interessant, però és que, a més, si voleu, encara us afegeixo una cosa, que tot això sempre és totalment personalitzat. Cada cas és un món, cada situació és un món. I, per tant, a Game Immobiliària us atendran així, amb el vostre cas i de manera totalment personalitzada. Els hi podeu fer un truc al 973-230066, busca'ls a internet, gameimmobiliaria.es o alcalde Rovira Roure, 14, la primera planta. T'atendran de manera personalitzada, que és la gràcia.
Sí. Ricard. En el caso de la segunda mano,
sí.
A lo mejor tenemos al cliente que sí que tiene esa necesidad más imperiosa de vender, sí. Con lo cual posiblemente pues bajará ese importe, ¿no? Pero después también contamos con un paquete de cliente, que es el inversor, que este va al 100% con fondos propios, y este sí, se suma a ese carro de compra-venta, ¿eh?
Claro, claro.
Que, lo que busca es rentabilidad. Pero bueno, este en este caso ja quasi sempre se inclina més hacia la segunda mano.
Clar. Doncs ja ho sabeu, fica't en contacte amb ells i és la millor manera. Antonio Gausi, com sempre, un plaer, bona setmana.
Bona setmana, bon dia a tots, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, aquí ja és el moment en el que ja saps que parlem els dimarts, el tercer de cada mes, d'astronomia. Vaja, no serà perquè no tinguem ganes ni tema per parlar-ne, no cada setmana, no, cada dia, perquè el nostre astrònom és una persona extremadament ocupada. És el Ramon Drudis, ja saps que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, està vinculat a mil i un projectes de divulgació, de docència, de tot plegata, i després, escolta, el temps que ell gasta, doncs, a seguir aprenent, perquè és que, a més, és una cosa que no podem dir, mira, ja ho sabem tot. No, al contrari, jo crec que això és enorme, Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard. Tot el que acabes de dir és ben cert,
Sí, sí.
Perquè cada dia hi ha notícies noves i has d'estar pendent d'aquestes notícies, no?,
sí,
que van
sí.
sortint. Però que són, la majoria d'elles són molt sorprenents, no? I cada dia, pues has estat aprenent moltíssim, no?
Uh-huh. Ramon, evidentment, comencem amb el tema, perquè fa exactament 3 setmanes hi va haver un esdeveniment d'aquells que ens podien semblar de ciència-ficció, però que la NASA va dur en van. I, a més, va ser un dimarts, vull dir que fa 3 setmanes, exactament, el passat 27 de setembre, la nau d'art de la NASA va xocar contra un asteroide, per tal d'intentar o veure si podien, amb aquest impacte, que ja estava calculat, modificar lleugerament la seva òrbita. Tot això es fa per, en vistes a que si detectem un asteroide que vingui amb col·lisió directa a la Terra, a veure si amb temps d'antelació podem fer-ho. Això, a més, es va retransmetre en directe, venien els satèl·lits equipats amb càmeres i es va poder veure en directe. Ramon, com ho vas viure?
Doncs sí, sí, tot el que acabes de dir, Ricard, és ben cert, perquè va passar tal com dins, no? Aquesta odissea espacial va ser una cosa de pel·lícula, no? Jo la vaig seguir des de la televisió de la NASA, no?, en directe, que no era esfèric, sinó que tenia forma d'ou. Això va ser una sorpresa, no?
Sí.
Perquè no ho havia vist mai encara aquest de prop, aquest asteroide. I als pocs minuts ja es van veure els rocs de la seva superfície. I després, conforme es va aproximant la nau, aquests mateixos rocs eren molt més grans. Fins que, per fi, quan eren la 1 i 15 minuts de la matinada, doncs la nau va deixar d'emetre fotos perquè s'acabava d'immolar, no?,
sí,
sobre aquest asteroide en forma d'au. Fixa't, a una velocitat de 23.000 km per hora. Però un altre microsatèl·lit, de la mida d'una capsa de sabates, que va sortir doncs, de la pròpia nau TARP, pocs dies abans del xoc, va captar l'impacte. Precisament va sortir perquè pogués captar l'impacte, perquè la pròpia nau se va destruir, no?
Mm.
I es va veure un gran desprendiment de pols i rocs cap a l'espai. Va ser una visió, jo diria que increïble, ja que es podia veure al cap de 38 segons de què passés, que
imagina,
és el temps que triga la llum en arribar a la Terra des dels 11 milions de quilòmetres que ens separa de l'asteroide Dimorphos, no?
Mm.
Va ser una odissea fantàstica.
Ramon, tu te'n recordes quan va sortir el satèl·lit d'Art de la Terra? O sigui, quan li ha costat arribar?
Pues aproximadament això va costar un any, aproximadament.
Imagina't, eh? I és curiós que després d'un any viatjant per l'espai en aquestes velocitats, encertés exactament, és a dir, aviam, que on va encertar era una àrea petita, i més a un any vista, i més a aquestes velocitats, que només que t'equivoquis, no d'un grau ja, no, de mínim, és que no, passa de llarg. És curiós perquè va sortir tot perfecte, eh?
Tot molt perfecte, eh? Fins i tot, fixa't, clar, aquí s'havia de dir, s'ha aconseguit desviar la seva òrbita, tal com tu has dit, no? Perquè l'objectiu era aquest, no?
Clar, això anava a preguntar, això no ho podíem saber al moment, ara que han passat tres setmanes, ho podem saber?
Sí, perquè va ser, aquesta setmana passada, eh?
Ah, o sigui, ja sabem, i què ha passat?
Doncs mira, la NASA, concretament el seu director, ho va confirmar, ho va dir en directe també, i ho va confirmar, com te deia, aquesta setmana passada. I va confirmar que l'asteroide Dimorphos ha estat desviat correctament de la seva òrbita després de l'impacte de la sonda d'Art.
Bueno.
La seva òrbita s'ha alterat 32 minuts i va superar totes les expectatives. És a dir, es va superar tres vegades més del que s'esperava, perquè s'esperava que s'alteraria uns 10 minuts, no? I va passar l'òrbita, va passar de 11 hores 55 minuts, donant la volta, l'òrbita, vull dir, donant l'òrbita al seu satèl·lit, al seu asteroide més gran, no?
Sí.
Perquè és un satèl·lit, això, no? Aleshores va passar de 11 hores 55 minuts a 11 hores 23 minuts, 32 minuts menys. Per tant, estem molt més a prop de defensar-nos d'un roc, que tingui...
És que no, a vegades no li donen importància. Mira, escolta, aquells bojos de la NASA ja estan enviant allà a xocar un satèl·lit contra una roca. Aviam, que això en un futur igual pot ser més transcendental del que ens imaginem, i després el que et dic, els càlculs que s'han hagut de fer perquè sigui així.
És molt important això, perquè ara tenim, una línia d'actuació molt important, perquè sabem com desviar un asteroide que es pugui arribar a nosaltres a impactar, no?
Sí.
Per tant, fins ara no s'havia fet mai això. Per tant, això s'anomena que és de defensa planetària, perquè ens pot defensar a nosaltres com a planeta, no? Defensar el planeta blau, no?
Ramon, això si no ens destruïm nosaltres abans, ja sé que això no venia a cuento, però déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Bueno, aquí hi ha el Jin i el Chan, no? Perquè
sí, sí.
Una cosa és això, que estem mirant la defensa planetària i després veiem el que passa aquí aquí al costat, no?
Vull dir
la guerra que tenim aquí al costat.
No és un tema que hem de parlar amb tu, però que és tremendo, a vegades, l'ésser humà, les històries... Bueno, és igual, ja us dic, vull dir que no és el tema que havíem de parlar avui, però Déu-n'hi-do.
No, això no ho deixarem per una altra ocasió.
Sí. Bueno, doncs és un èxit d'això i suposo que en els propers mesos aniran sortint de gotets de noves dades i nous projectes. Escolta, canviant de tema, Ramon, sé que hi ha un eclipsi parcial de sol properament. No sé si es podrà veure des de Lleida.
Mira, doncs, molt bé, tal com ho deies, aquest mes estem de sort, perquè el dia 25 d'aquest mes d'octubre, 25 d'octubre, per tant, és la setmana que ve, que serà dimarts, a més, pel matí, podrem veure doncs, un eclipse parcial de sol des de Lleida.
Ah.
Tot i que serà, això sí, serà de baixa magnitud, és a dir, la Lluna només taparà una petita part del disc solar. Tot i així, és una molt bona ocasió doncs, per veure la Lluna en fase de nova, cosa que mai podem veure, no?
Clar.
Si la tenim entre la Terra i el Sol, perquè el Sol pues, il·lumina per una banda i nosaltres veiem la banda sol, fosca, no? Però això, la Lluna només se pot veure quan hi ha un eclipse de Sol, clar, que comença a tapar. Des de Girona, per exemple, es podrà veure una mica més d'aquesta mossegada de la Lluna al Sol, però a Lleida s'iniciarà a les 11:34 del dia 25, per aquest dia, i finalitzarà a les 12:26. Per tant, serà una hora aproximadament d'eclipse el que podrem gaudir. Però cura, perquè per veure'l cal que estem pendents de l'hora, ja que no veurem minvar la llum del sol, perquè és una petita mossegadeta.
No, i anem a recordar el que sempre, que suposo que una vegada a dir ara, Ramon, no se us ocorregui mirar directament al sol, ni molt menys agafar un binocle, ni res d'augment, que ens farem mal, perquè el sol quasi bé no es taparà.
Correcte. És molt important protegir-nos els ulls. No podem mirar el sol a ull nu, de forma directa, i molt menys doncs, amb prismàtics, les prismàtics oculars les tindríem garantides, no? I tampoc valen les ulleres de sol,
No, humans. Correcte. No, ha de ser aquells vidres de soldador, per entendre'ns.
Bueno, els vidres de soldador i saber quins són aquests vidres de soldador,
són,
que això també és molt important, però el millor és utilitzar uns filtres solars homologats, que els venen, no?, i utilitzar pues, un telescopi, però sempre per actuant no. La mà d'un professional.
Evidentment, amb els seus filtres i tot.
Amb garanties, sí.
Escolta, això, les eclipsis solars és una cosa cíclica. Quan passa un, sempre preguntem, escolta, i el següent quan serà? Pues ja et pregunto això, el següent eclipsi solar que puguem veure des de Lleida, tenim data?
Sí, mira, te'n diré dos. El primer eclipse solar visible des de Lleida serà al març de l'any 2025.
Bueno.
Serà un eclipse parcial, també parcial. O sigui, la Lluna no taparà totalment el Sol, però un any després, concretament a l'agost de l'any 2026, en podrem veure un de total.
Ah.
Fixa't que un eclipse total és el major espectacle astronòmic que ens ofereix la natura.
Sí.
Per tant, l'any 2026, un eclipse que ens sentirem parlar durant molts mesos, d'aquest eclipse, quan s'aproximi i quan hagi passat, doncs tindrem un eclipse total visible des de Lleida i si el volem veure encara més millor, doncs, tindrem de sortir una mica doncs, en direcció doncs, a Saragossa. No?
Ah, bueno.
Però des de Lleida el podrem veure perfectament, també.
Bueno. Doncs, escolta, ja en parlarem, llavors, a l'estiu del 2026, de totes maneres.
Però que els nostres escoltants ho posin a l'agenda.
No, això anava a dir, fem agenda. Us ho diem amb temps perquè després no diguem ui, és que estava de vacances o és que no... No, ja t'ho dic amb temps.
Bueno, d'aquests sí que se n'enteraran perquè a aquesta hora de migdia, serà a final de la tarda, doncs veurem que el sol pues, pràcticament desapareix, no?
Molt bé.
Perquè la Lluna...
Home, doncs escolta, Ramon, serà molt maco, si és cap a la tarda a l'agost, perquè veurem el sol a l'horitzó i el veurem tapar del tot.
Sí, total.
Serà molt maca, aquest eclipse.
Sí, sí, i les persones que ho veguin, pues, possiblement no en veguin cap més, no? Per sí, tant, sí, val la pena de tindre-ho en compte, eh?
Doncs, Ramon Trudis, vinga, ja hem posat deures a la gent i activitats a la seva agenda. Escolta, que és un plaer, com sempre, parlar amb tu de temes astronòmics, eh? Que acabis de passar bona setmana.
Igualment, molt bona setmana, bon mes i fins el mes que ve a tu i a tots els escoltants, eh?
Gràcies, Ramon. Nosaltres ja busquem les senyals horàries, ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, amb tota la part de gastronomia, amb el Felip Urbano i la nostra tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía Cope. No sé cómo andarás donde vives, pero hoy volvemos a tener un día de calor en buena parte de España y no te digo el que han pasado en muchísimas zonas este pasado fin de semana. Bueno, hasta ahora pues estamos teniendo un otoño bastante suave, pero en breve, en teoría, vamos a ver, deberían empezar a bajar las temperaturas. De hecho, ese bajón de temperaturas y las lluvias van a reaparecer a partir de mañana miércoles. Bueno, cada día que pasa y cada grado que baja el termómetro es un pasito más hacia uno de los inviernos más complicados que afrontará Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy es otra guerra, la de Ucrania, la que pone en jaque a Europa. Hoy, precisamente, la Comisión Europea presenta las nuevas propuestas para afrontar el encarecimiento del gas y abaratar la factura eléctrica, no solamente de los hogares, sino de las empresas, que de eso va también esta guerra. De hacer daño a la economía de Europa a través de una de las armas más poderosas, como es cerrar el grifo de la energía que utiliza la potente industria europea. Sobre la mesa hay medidas drásticas, como topar el precio del gas, una medida que se está convirtiendo en un eterno debate en el seno de la Unión, pero hay otras que están apareciendo a medida que llega el invierno. Actualmente las reservas de gas de la Unión Europea superan el 90%, muy por encima de lo establecido para estas fechas, pero ningún cálculo que se haya hecho hasta ahora vale para garantizar que sea una cifra suficiente, sencillamente porque nunca hemos tenido una situación como esta en la Europa moderna, no ser capaces de mantener nuestra demanda de energía. Por eso ahora Bruselas estudia un sistema de donaciones en el que, en el momento crítico del invierno, haya países con capacidad para apoyar a los que tienen problemas de suministro a cambio de una compensación justa. En este sistema que ahora coge fuerza, España desempeña un papel más que fundamental. Nuestro país alberga actualmente más del 40% de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea en su conjunto. También, y por extensión, es con diferencia el país con mayor potencial de regasificación. Es decir, tiene o tenemos la mayor capacidad para transformar el gas licuado que nos llega en barcos en gas natural, que luego puede emplearse en los gasoductos que conectan con Europa. Actualmente solo hay dos activos a través de los Pirineos, uno por Irún, en el País Vasco, y otro por Navarra. Alemania y España, ya sabes que están presionando para que Francia se abra a terminar un tercer gasoducto, el famoso MidCat, destinado a exportar gas desde Argelia, pero por ahora es un proyecto paralizado. Y este es uno de los problemas, que tenemos la capacidad de transformación del gas, pero necesitamos ampliar los medios para transportarlo de forma eficiente al resto de Europa. Si no, podemos quedarnos a medio gas, nunca mejor dicho. Pues además de esta, hay más noticias destacadas de este martes que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Y lo que tenemos, Pilar, es un nuevo baño de realidad a las previsiones económicas del gobierno. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, recorta el crecimiento de España para 2023 y lo deja en el 0,7%. Esto supone un punto y medio menos a las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía. Este recorte se debe a que los españoles están o estamos gastando, por culpa de la subida de precios, el colchón económico que habíamos acumulado durante los meses de pandemia. En menos de una hora, en Francia, precisamente, van a comenzar unas serie de manifestaciones para reclamar las subidas salariales necesarias para hacer frente a la inflación. Unas movilizaciones que están paralizando literalmente el país este martes, con paros en los transportes, en los colegios y entre el personal sanitario. A esto se suma esa huelga a las refinerías, que están dejando sin combustible a gran parte de las gasolineras francesas. Además, han caído un 50% las donaciones al Banco de Alimentos, al mismo tiempo que suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayudas. Ayudas para comer, Pilar, todos los días. En estos momentos en España, más de 1.300.000 personas dependen de la ayuda que da el Banco de Alimentos, que, por cierto, ya está organizando una gran recogida para los días 25 y 26 de noviembre. Y hoy, en el Día Europeo contra la Trata, el proyecto Esperanza señala que el 72% de las víctimas a las que atendieron el año pasado en España son menores de 24 años. De las 136 personas que acudieron a esta asociación, 126 eran mujeres y más de la mitad procedentes de países de América Latina.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez declara en el juicio contra Neymar.
Se está celebrando en Barcelona el juicio por el caso Neymar 2, acusado el futbolista y sus padres de estafa en el traspaso al club azulgrana. Hoy el turno de declaraciones ha sido, entre otros, para el presidente del Real Madrid, que pretendió ficharle en su día. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha testificado telemáticamente. Ha dicho que en el 2011 el club blanco hizo una oferta de 45 millones por Neymar al Santos, que todo está en el sumario, que todo está documentado y que todo es transparente, pero que Neymar solo quería jugar en el Barça. El delantero brasileño ha dicho después que no participó en la negociación para ampliar el contrato con el Santos para fichar por el Barça en el 2014, y que, a pesar de tener ofertas, entre ellas la del Real Madrid, su corazón le pedía fichar por el club azulgrana.
Este es un extracto de lo que ha dicho Neymar.
La verdad que tenía opciones de
muchos clubes,
y bueno, yo sigo siempre en mi corazón, y mi corazón siempre pidió a Barça.
¿Y recuerda qué clubes eran, o alguno de los clubes?
Yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir, y bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero el último momento era Barcelona, el Madrid, y bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Atlético de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. A las 7 lo va a contar el tiempo de juego. Acaba de decir Ancelotti, que mañana juega contra el Elche, que Courtois no llega para este partido. Y es oficial, en segunda división, Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Avui dimarts 18 d'octubre del 2022. Per sobre ja dels 25 graus buscarem aquesta previsió meteorològica que ens arriba tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, predomini de cel poc ennuvolat o clar al llarg de tota la jornada. Temperatures en ascens, arribant als 30 graus de màxima a Lleida Capital, Balaguer i Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. A més, vent fluix de component sud i est. Demà dimecres esperem, en canvi, intervals ennuvolats, augmentant durant la tarda a cel ennuvolat. També probabilitat de calitja en zones altes i probables xàfecs ocasionalment amb tempesta al Pirineu ja a la tarda, sense descartar-ho tampoc de forma més dispersa a la resta del territori. Temperatures sense canvis o en lleuger ascens, amb 31 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. A més, vent fluix variable predominant les components sud i est, reforçat al Pirineu, on seran probables en ràfegues molt fortes en cotes altes, especialment a la Vall d'Aran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 1:08, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'explico que un total de 23 cellers de 8 denominacions d'origen diferents, la majoria catalans, però també d'altres indrets de l'Estat, participen fins dimecres a Lleida en la 17a edició de l'International Wine Business Meetings, que té enguany com a països convidats Polònia i la República Txeca. D'aquesta manera, els cellers tenen l'oportunitat de donar a conèixer els seus vins i caves a les 12 empreses importadores d'aquests dos països que assisteixen a la trobada organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida. L'objectiu és fomentar vincles comercials entre empresaris, productors i els principals importadors del sector per incrementar les exportacions a mercats com ara el polonès o el txec, on el consum de cava i vi ha crescut en els darrers anys. També t'explico que les exportacions a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han crescut fins als 285,1 milions d'euros a l'agost, un 11,8% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, fetes públiques avui mateix. Entre el mes de gener i l'agost d'enguany, les exportacions s'han xifrat en més de 1.875 milions d'euros, un 17,7% més que el mateix període del 2021. Parlant de diners, l'Ajuntament de Lleida demana 7 milions d'euros a l'Estat i la Generalitat per fer front a l'augment previst en despesa energètica i de personal. El govern municipal anuncia que congelarà taxes de cara al 2023 per no agreujar la situació econòmica de les famílies. I també t'explico que el preu de la terra s'ha estabilitzat al 2021 a Lleida, tant la de regadiu com la de secà, amb un valor mitjà durant l'any 2021 de 13.538 euros per hectàrea, segons Acció Climàtica, la cotització més alta en 5 anys. Els preus es mantenen malgrat la crisi de costos i el descens en produccions. Fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment, ja saps, tots els dimarts en els que parlem de gastronomia. Ho fem ben acompanyats pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal?
Com estàs?
Bueno, pues bé, una setmana més.
Una setmana més. Escolta, estava mirant el calendari, s'acosta la setmana de la castanyada, que amb gastronomia es pot fer moltes coses amb castanyes.
Bueno, al final haurem de fer també un llibre en altres, les receptes de Cope Lleida. Sí, no, sí.
Però és veritat que, escolta, fins i tot hi ha licors de castanya.
Bueno, tenim la ratafia, que és un mariatge que podem fer, que és de nous també amb les castanyes, podem fer moscatell, podem fer, bueno, aquí a Catalunya la tradició és fer-ho amb vidols, no?
Sí.
Les castanyes.
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
Bueno, un altre any amb màniga curta i pantaló curt,
Sí, de moment, si no canvia la cosa, veurem com... A veure, falten encara quasi bé 2 setmanes, menys, però és veritat, Ara en parlava amb un company i em deia, escolta, és que jo abans la castanyada la feia amb abric i ara quasi bé que no et ve de gust prendre castanyes calentes, no? Però vaja, les castanyes són molt bones. Mira, per què parlem de tanta castanya i tanta història? Doncs perquè estem a l'espai de gastronomia. I ja saps que a l'espai de gastronomia el que fem és conèixer persones i els seus projectes i les seves experiències. I avui el que fem és convidar el David Jané, que és actor, a que ens parli de gastronomia. I ara veuràs per què. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Escolta, mira, ja que estàvem parlant de castanyes, ets de castanyes, David?
Sí, a mi m'agraden les castanyes. Sí que és veritat que aquest temps, de moment, no acompanya, però bueno, encara queda una mica.
És curiós perquè, sí, tenim la sensació de menjar castanyes, doncs, abrigats, en fred, però això està canviant darrerament, ens agradi o no,
Però... Bueno, no sé, a veure, jo soc de castanyes i boniatos, també a mi m'agrada molt els boniatos, amb la qual cosa això es menja encara més calent i al costat de llarga foc, però...
Jo també.
Bueno, ja veurem.
David Jané és actor, però a més a més és sommelier. I clar, per aquí és on ens hem agafat per dir, escolta, anem a convidar el David i anem a conèixer-lo. David, escolta, tu de petit què volies ser quan et preguntaven allò quan anàvem a classe? Què voleu ser de grans? Tu què deies?
Ostres, jo era d'aquells, no sé si molt o pocs nanos, que no ho tenien gens clar. O sigui, jo de petitet, estava amb àvia, no ho tenia clar.
Però
una mica més gran, que llavors vaig començar ja, bueno, a tenir idees, que si volia ser policia, que metge, que tal, i al final vaig estudiar informàtica, però vaig saltar i em vaig dedicar a l'actor. O sigui, Bueno.
Però, escolta, a les obres de teatre de l'escola i de l'institut, tu ja sortís com a protagonista, com a voluntari, o no?
No, no, jo al principi no. Jo és que he sigut i encara segueixo tenint així una mica de timidesa. I llavors me'n recordo d'un professor que sí que em deia que, bueno, que tenia veu i em va ser que em va proposar per una obra de teatre, i però em feia molta cosa, i em segueix fent molta cosa. Jo abans d'una obra de teatre vaig al lavabo a pixar pues, 10 o 12 vegades, o sigui, de nervis, quasi tots, quasi tot ens passa, o sigui, molts nervis. Llavors, un cop estàs a l'escenari, ja està, però... Sí.
Així, no sé si et va passar com a mi, que el meu gran paper estel·lar a la meva època d'escola va ser fer amb una obra de teatre d'arbre. O sigui, va ser el meu paper estel·lar, que a més sense frase, eh? D'arbre i prou.
Bueno, si bueno, no et caigui un llamp, està bé.
A mi em feia...
Mira, jo ara m'hi he fet pensar. Jo, el primer paper que vaig fer, i hosti, no, gràcies a tu, ara m'ha vingut el flash, va ser de caçador.
Ah?
De caçador, amb un arc. Jo petitet, era una obra, no sé si era algo de Sant Jordi, relacionat amb Sant Jordi, i jo feia de caçador i tenia dos frases.
Bueno.
No la recordo. Però, ostres, recordo les sensacions, els nervis, i tenia un arc, llavors jo estava tot el dia jugant amb l'arc.
Home, jo em vaig posar nerviós, imagina't tu. O sigui, és curiós perquè ara parles davant de molta gent i dius, bueno, és que els inicis, veus, a vegades no et diuen exactament el que acabarà sent.
No.
David, escolta, quan dius, escolta, sí, jo de secto?
Pues mira, el ser tímid i tot, i estar molt tancat a casa, una de les coses que a mi m'abstreien una mica del dia a dia era el cinema. A casa meva han sigut molt aficionats també al cine, sobretot al cinema clàssic, el meu pare. Llavors jo vaig començar a mirar moltes pel·lícules clàssiques del cinema clàssic americà.
Uh-huh.
I llavors, ostres, em feien somiar, em feien sortir de mi mateix, de la meva timidesa i tot, i em van dir, escolta, per què no, vas i proves de fer teatre a Granollers, i em vaig apuntar a la saleta, i allà sí, va ser on se'm va despertar el gusanillo, que diuen, i m'ho vaig passar bé. També és molt important la primera experiència. Que
clar,
sí. Va ser desastrosa, perquè hi ha professors que fan sentir malament, o sigui, també me'ls he trobat, el que passa que per sort me'ls he trobat ja quan ja havia passat aquesta primera fase, llavors, ostres, pot ser duret.
Clar.
Però no, vaig tenir molta sort.
David, quan decideixes fer... Perquè, clar, les feines van sortint i escolta, tal com està la història, no es pot dir que no. El salt a la televisió és com un altre món, no?
Sí, jo vaig començar fent teatre per Granollers i aquest a Barcelona, i llavors el salt em va venir... Vaig fer algunes coses a TV3, a petits papers i tot, i llavors va ser a Compañeros, que em van trucar per un càsting, vaig anar-hi, jo no sabia ni per quin paper era, i llavors era per un dels protes de la nova tanda de la pandilla nova que entrava, una pandilla molt odiada, perquè, vamos, tota gent... pensava que nosaltres havíem fet fora el Quim i la Valle i tal, i era una mica un show, anava al carrer. Però bueno, allà va ser la primera cosa on els meus pares van veure que potser aquella bogeria de ser actor pues, tenia una mica de sentit i que podia encara anar bé.
Clar.
Però bueno.
Abans havies estat al Laberint d'Ombres, Temps de Silenci, Compañeros, com bé dius, El Cor de la Ciutat, 16 dobles, Mar de Fons, Los Hombres de Paco, Cuenta Atrás, i el 2009, aquí a La Roja, que potser és un aparador més gran del que podies arribar a imaginar, o quan ja et van oferir el paper vas dir, ui, això té bona pinta.
No, bueno, sí, és que no, ojalà t'oferissin el paper. No, te l'has de guanyar sempre, el paper.
Clar.
Molt poques vegades te l'ofereixen, et truquen, a no ser que ja estiguis molt col·locat en el mundillo i tal, que no és el meu cas. Llavors sí que t'ofereixen els papers directament. Sí. No, jo aquí vaig anar a un càsting que hi havia, em sembla que eren 12 o 13 persones, i bueno, vam fer proves i al final em van seleccionar a mi.
Bueno.
I jo encara no sabia ben bé el que era. Sí, clar. Perquè... Bueno, passava per si amb el nano, amb el comissari, però no sabien ben bé de què anava la cosa.
Uh-huh.
Per sort, per tots els espectadors, crec que te'l donin a tu va ser espectacular. Però jo la vaig veure sencera i crec que és, vamos, un seriote dels que marquen època segur, eh?
Sí, no, no, va ser una cosa molt, molt... Mentre estàvem fent, érem conscients i no n'érem conscients, no?, de la repercussió. Jo vaig ser més conscient després de la repercussió que havia tingut i del que havia significat per molta gent, que avui en dia encara me la trobo, no?, de que li va ajudar a passar molts moments una mica potser dramàtics a la seva vida, de més el que dona l'hàbit d'entrar en una sèrie i fer-te teus els personatges, i el que a mi em passava també de petit, no?, que t'abadeixes potser de problemes que tens i fas teus aquells personatges i evidentment també després el lector. Llavors l'efecte de la gent encara el noto, sobretot d'Àguila Roja, sí, sí.
Estem parlant de la faceta principal del David Jané, actor, però com dèiem al principi, David, resulta que ets sumiller, o sigui, t'has tret els estudis de sumiller. O sigui, com et ve aquest, com entres en aquest mundillo?
Bueno, aviam, si algú té l'actor, és que ha estat un temps treballant i ha estat molt més temps també parat. Parat. Llavors, si no tens el cap una mica ben preparat, ben estructurat, ho pots passar malament i pateixes. Llavors jo, en aquest peron, vaig aprofitar per treure la carrera de filosofia. Llavors tenia o treure'm el doctorat o fer alguna altra cosa. Llavors a mi el món del vi des de casa, que hem sigut sempre de bona gastronomia, de menjar, de conversar al voltant d'una taula, de donar-li la seva part d'importància en el vi, a la història, a la tradició i tot, doncs també m'interessava molt aquest món. I havent fet filosofia, m'havia agradat molt la història cultural del vi entre els grecs, entre els romans, i llavors vaig dir, ostres, i també coneixia el Javier, i vaig comentar, escolta'm, on podria estudiar això? Hi ha algun curs? I em va dir, mira, jo estic donant classes en el CET, a Barcelona, em va parlar molt bé, em vaig posar en contacte, i vaig començar. Vaig fer un any, vaig parar un altre perquè vaig entrar a treballar en una sèrie, i llavors, ara fa un any, ja vaig acabar els dos anys del curs, i aquí estem. Mm-hmm. I fantàstic.
Perquè, escolta, tradició de familiar, allò tirant cap enrere, no tens arrels de persones molt vinculades o no?
No. A mi m'agradava i m'agradava també molt el procés. Llavors jo, abans d'apuntar-me, havia fet vi. Mm-hmm. Havia anat a Villafranca per seguir tractors, a que em venguessin vi i no me'l venien. Al final vaig tenir que anar a una cooperativa, vaig aconseguir que em donessin una... 5 quilos, 130, per ser exacte, perquè em va dir, ets novato, agafa 130 quilos i amb una mica de sort, pensant-te els més bé que malament, doncs em podràs treure 70-80 litros. I sí, vam treure 60, que és el que vam comprar una bota, clar, és que ho vam fer manual, eh?
Ja.
Amb el puny, trinxant el
rei,
i clar, vam tot ple de mosques al voltant i tal, però bueno, va ser un vi per nosaltres meravellós. Vam començar fent blanc, després rosat, i llavors ja negre.
No hi ha res com fer-se un mateix, per valorar-ho?
Sí. Però jo valorava, els altres no tant, perquè ja, evidentment el vi, pues, bueno, el negre, per exemple, va sortir aspre, com una mala cosa. O a ningú més el fotia, però jo i el company que ho havíem fet ens el vam veure i el vam disfrutar, perquè clar, sabíem tot el que portava i aquella màgia també, aquella transformació que veus dia a dia a casa, com va bullint, no?, com va fermentant. Mm-hmm. Ostres,
Felip Urbano, escolta, tu com coneixes el David Jané? Mira, pues perquè, dic que... perquè la història és maca, també,
Sí, no, crec que fa 3 mesos així me conviden a una cata de saques, que tu saps que parlarem amb el Roger, de saques també, a la persona que ens va fer la cata ja a la facultat, al CET, i això, pues, vaig arribar ja a la facultat, a la universitat, al CET, a Barcelona, i estava esperant allà a la sala, i estava el David, i jo la mirava i deia, hòstia, és que me sona d'algo, però ja va ser després de la cata, que vaig investigar, hòstia, mira qui és, no? I a part, clar, una cata de saques, el paper que feia principal, Àguila Roja, feia de samurai, i al final vaig pensar, amb aquest tio la tinc que conèixer i té que sortir a l'espai gastronòmic, que ens parli una miqueta de saques, hòstia, és que jo crec que era tot un... Bueno, al final veus que ens havíem de conèixer, i mira, pues, per sort no tenim aquí ara... a la ràdio, vull dir que... I ara que ens expliqui una miqueta el tema del sake, també.
Home, David, això n'hem parlat nosaltres aquí a l'espai. El sake, a la nostra societat, potser és un dels grans desconeguts,
Sí. Bueno, com tantes altres
sí,
coses,
sí.
Per desgràcia, perquè, per exemple, els finos a Montillaos i tal, cada cop estan aquí sent menys desconeguts i no els trobes enlloc. Mm-hmm. Ara comences a trobar més sakes en els restaurants que jereces, o sigui...
Sí.
Però bueno...
Déu-n'hi-do.
I aquí tenim bons saques, eh? Jo, per exemple, aquí estic... l'altre dia vaig estar a Kencho, que està aquí a l'Ampolla. De Borrens.
Sí, no? Amb l'Humbert Conti. Sí, l'hem tingut també aquí a la ràdio. Penso, David, que nosaltres aquí, a l'Espai Gastronòmic, intentem, un cop cada dos mesos així, parlar de saques, també. Per almenys intentar, pues, divulgar aquesta cultura, no?, del saque. Per això me va fer gràcia, costa, que no es van conèixer amb una cata de saques.
David, entre paper i paper, el tema de la sumilleria, tu el vols enfocar sobretot també al tema de la comunicació, eh?
Sí. Soc bastant realista. O sigui, jo si entrés en un restaurant que té les teves coses maques, el tractar amb la gent, aprens també bastant sobre els vins, sobretot dominar els vins que tu tens, però... seguint amb l'actor, clar, no puc entrar i llavors dir, escolta'm, que marxo, que m'ha sortit una sèrie ara de 3 mesos o de 4 mesos. No. Llavors, com que m'apassiona molt el món del vi i tot el que l'envolta, la seva filosofia, la seva cultura, doncs sí, crec que puc fer més bon servei com a comunicador que potser que com a sommelier.
Però jo trobo important que una persona que es vulgui dedicar a comunicar un aspecte s'hagi format prèviament, perquè així és que sap de què parla.
No, i tant. Bueno, sí, amb aquests i amb qualsevol aspecte, sí que...
Clar, és que és bàsic. Doncs escolta, David, que ha estat un plaer. Mira, el Felip deia que es va fixar, va dir, ui, jo en què te'l conec. Pues, a la gent que treballem a la ràdio no ens passa això, Felip. No ens reconeix ningú per la cara.
Sí, però per la veu, saps que sí.
Bueno, per la veu és difícil,
sí,
eh?
David, sí, t'ho dic en sèrio, que al Ricard li explico, sortint de l'estudi de Copelleida, agafar autobús per anar cap al restaurant quan estàvem que tenim el restaurant a Lleida, i a la millor estava parlant amb ma mare o amb algun client, és igual, ¿vale? I la senyora o la padrina o el padrí de davant, quan penges, te mira i diu, perdona, tu ets el de la ràdio, no? Això passa, no,
clar, eh? Per això t'ho diuen a tu, a mi no m'ho diuen.
I estan al restaurant, però un munt de cop arriba allà amb la carta de vi i després el senyor te mira i te diu... Tu ets el Felip Urbano? I fas així, sí. Diu, pues, cada dimarts te sento, eh? Hòstia, això és, bueno, maquíssim.
No, sí, jo només faig que fer famosos a la gent, però... En fi, escolta, David, que ha estat un plaer conèixer-te i conèixer aquesta experiència teva de conviure amb dos mons tan diferents i escolta, portar-los també, perquè és que, a més, és el que dius, el tema d'actuar... És un tema que no pots portar massa agenda, eh? que les coses surten i no es pot dir que no, i s'ha de trencar amb tot el que tinguis. Igual dura una setmana com uns quants mesos, però bueno...
Però bueno, es pot compaginar molt bé amb el món del vi. Sí. A més, els actors són grans amants del vi, eh? O sigui, el teatre, quan tu vas a fer teatre, el primer que es pregunta sempre és quin és el millor restaurant d'aquesta zona,
i tant.
I vas allà a menjar i a disfrutar, perquè és el màxim que pots fer. O sigui, comences una funció potser a les 9, surts a les 10 i mitja, o comences a les 8 i surts a les 10, i amb el subidón que portes d'adrenalina vas a menjar, a sopar, i, bueno, els que coneixen més els restaurants a vegades que els monuments dels llocs en els que vas a fer gira.
Són monuments, alguns restaurants, la veritat és que són monuments. Sí. David Jané, escolta, que ha estat un plaer, que tinguis força sort i una abraçada gran.
Igualment, i escolta'm, aviam si et van coneixent ja aquí una crida perquè et sí. coneixin amb la veu.
Sí, a veure. Aviam. No en tinc cap del problema tampoc, però bueno, a veure si et sorprèn algú.
A vegades és millor que no et coneixin.
Salut, David.
Vinga, igualment, salut. Gràcies per venir a tu, David. Gràcies.
Doncs... Adéu-siau. Felip Urbano, que ha estat tota una experiència conèixer el David Jané. Ara em quedo amb ganes de... Mira, no li hem dit, però el dia que passi per aquí a Lleida, quedar i conèixer-nos en persona.
Està. No, si ja t'he dit que va ser... Hòstia, que arribes allà i lo mires i dius, hòstia, és que me sona de algo, i després investigues... I, bueno, un cata de sake, feia de samurai, jo crec que...
No, a veure, a tu et va guanyar amb el tema del sake, si això ja ho tinc clar.
Home, tu pensa que lo veus allà i dius, hòstia, que bé, no?, que persones que s'interessin per al món del sake, no?
Ho sé, per això. Felip Urbano, escolta, la setmana vinent, no sé si tens l'agenda feta, però serà la setmana abans de la castanyada. Algo de castanyes, algo de la castanyada, si jo et preguntaré, de totes maneres.
Vinga, perfecte.
Cuida't, bona setmana.
Salut.
Clàssics.
un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, marcado por el odio con Paul Newman, ganadora de 2 Oscar. El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
¿Y luego contratar la que mejor se adapta a mí? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts. Això vol dir que ja comencem la nostra tertúlia dels polítics per sobre ja dels 26 graus a la ciutat de Lleida. Avui parlàvem amb el nostre meteoròleg, que a més avui el teníem a l'exterior per entendre'ns, i a les 12:20 ja superàvem els 24 graus amb una sensació tèrmica al sol, doncs, interessant. Parlàvem de... No, és que anem vestits pràcticament d'estiu, cosa que no tindria, doncs, cap mena de rellevància si estiguéssim al mes de setembre, però és que estem a la segona quinzena del mes d'octubre. En fi, això no ho podem acabar de controlar. Sí que haguéssim pogut fer alguna cosa pel tema del canvi climàtic ja fa molt temps, però al final no ho hem fet. No ho hem fet i, doncs, ja sabeu, recollim el que sembrem, eh? Va, tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats amb nosaltres avui, el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i molta calor.
Sí, molta calor. No, i aquí dins també tindreu, ja t'ho dic ara, perquè, clar, estem en un estudi tancat sense finestres i clar, no, res, tindreu molta calor. Escolta, per cert, Xavi, has començat una ronda d'esmorzars pels diferents barris de la ciutat de Lleida per copsar, doncs, l'actualitat de la gent, el que vol, el que desitjarien i com estan.
Bueno, jo crec que això, en definitiva, tots els grups municipals, doncs, en el dia a dia, doncs, parlem amb la gent i ens manifestem quines són les seves reivindicacions i inquietuds. En aquest cas, agafem també la forma d'esmorzar, doncs, perquè també és una forma diferent de fer-ho, però, en definitiva, cadascú utilitza les millors maneres que té per poder parlar i per poder compartir. A nosaltres hem posat en marxa això, els esmorzars populars, com una eina més.
Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. No, com deia el Javi, no? És cert que ara tots, alguns ja fa temps que ho fèiem, nosaltres fem el que s'anomena tallers de barri, no? Ens fiquem en contacte amb la gent del barri que vulgui vindre i que ens diguin quines són les necessitats, preocupacions, com veuen la Lleida del futur.
Bueno. Però ho fareu amb alguna franja...
Ja ho fem.
Amb alguna franja horària que hi hagi a prop una menjada o no?
Bueno, fiquem allí uns sucs pues, i tal. No, 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 no. Pues, no intentem convèncer la gent a base de, no, de canyes.
No,
ni
no,
de...
no s'intenta convèncer, però jo dic jo que ajude molt. Feu un berenar, jo que sé.
Sí, bueno, fiquem sí,
cadascú fa
cafè,
com vol.
Galetes i...
Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No, nosaltres no anem a fer sardinades i convèncem amb menjars.
Bueno, escolta, però tot és benvingut. Has vingut amb bicicleta?
Bueno, l'he deixat aparcada davant allí de l'IMAC, on se feia tot el...
Ah, sí.
Avui s'ha fet un consell d'administració de l'empresa municipal, si vol després en parlem. Jo crec que és molt important, però com ja he anat d'oca en oca, ja l'he deixat aparcada allí i ja l'agafaré per tornar cap a casa. Però ha sigut un mat intens.
Com la deixes, la bicicleta, per Lleida?
Aparcada quan hi ha aparcament de bicicleta, que n'hi ha molt pocs, i és molt difícil, o si no, aprofitant la modificació que això l'ordenança de mobilitat que fa poc es va posar en...
Sí, però com l'assegures?
La pots lligar amb mobiliari urbà, amb un candau, evidentment.
Si tu la lligues.
Claro.
Tant és el seient?
No, perquè el tinc un tornillo molt vell i molt passat de rosca, que és pràcticament impossible, és que ni que vulguin, amb una desbarbadora potser sí, però ja està.
No, t'ho dic perquè l'altre dia em deia algun ciutadà que deia, bueno, sí, va, anem amb bicicleta, però has d'anar de porta a porta, perquè si l'has deixat pel carrer... T'has assegurat de lligar-la ben lligada?
Evidentment, perquè... anar amb una bicicleta de 2.000 euros no ho faria per anar de dia a dia. Jo no ho faria.
Bueno, però tampoc no cal que sigui 2.000 euros. El meu fill li van prendre davant dels maristes que era una bicicleta, no sé quan valia, 200 euros o...
Jo la que porto ara em va costar 40 euros al Wallapop.
Bueno, és igual, no sé. Nosaltres era un regal de Reis, li vam regalar una bici...
Però que tenia pinta de massa nova. És
cert, li vam regalar la bici per Reis i li van robar al cap d'una setmana.
Bueno, mira, això de l'incivisme i aquestes històries, és veritat que amb la Maria Borrell tenim pendent un dia de parlar-ne aquí, però avui us trauré un altre tema... No ho he fet expressament, de preguntar-li si hi havia llocs per aparcar les bicicletes, perquè al costat el Sergi Talamonte té el Joan Ramon Castro de Junts.
Sí, aquí estic. El responsable dels aparcaments de bicicletes.
Bueno, sí, vull dir, mira, ha anat així.
El irresponsable.
Perquè sé que ve amb bicicleta, per això l'he preguntat, però no és el tema. Avui no parlarem de mobilitat. Joan Ramon, què tal, com estàs?
Doncs força bé, còmode.
Còmode.
Còmode, còmode.
Bueno, pues ja està.
Estic còmode que dies enrere me preguntàveu si estava còmode, doncs ja ho veieu. Estic molt còmode amb vosaltres i agraït de que em convideu.
Molt bé. Maria Borrell, de Ciutadans, què tal?
Hola, molt bon dia. Doncs molta calor. I, bueno, ja dir-te, ja que he començat a sortir a la tertúlia, dir-te que aquest divendres fem unes canyes ciutadanes al barri de Pardinyes, vale? I que està convidat tothom, està convidat tota aquella persona del barri o del nou barri que estigui disposada a explicar quines són les mancances que troba el seu barri, al seu carrer, i que nosaltres prenem nota i treballem com hem fet sempre per tots els ciutadans de Lleida.
Sí, aquest cap de setmana a Pardinyes n'hi haurà moltes de canyes.
Ah,
ja
sí?
Es fa la servícia allà a la llotja,
doncs mira,
o sigui que n'hi haurà moltes.
Nosaltres ja fa uns quants dies que ho fem.
Divendres, sabte i diumenge es farà
la inauguració.
Anava a dir si voleu anar de canyes amb la Maria, però bueno, amb la Maria i tot el seu equip de ciutadans, el divendres. Va, que hem barrejat política i gastronomia, que no està malament, també. La veritat és que no està gens malament. Mira, ara recordo que això... deixeu-me una mica de temps que ho pensi, a veure com ho podem plantejar aquest any, però recordo a les darreres eleccions municipals, no, a les d'abans, o sigui, a les de fa 8 anys, que us vaig comprometre, no a vosaltres, sinó a companys i companyes vostres dels vostres partits polítics, us vaig comprometre en antena a anar cada tertúlia a casa del vostre partit. O sigui, a fer les tertúlies als vostres partits. I tothom va dir que sí, afortunadament. I escolta, els esmorzars que ens van preparar a cada seu política va ser interessant.
Ah, l'interès que tens en vindre és gratuït.
No, t'ho dic perquè ara que parlàvem això de política i gastronomia tot junt m'ha vingut al cap.
Home, el que podríem fer abans d'acabar la temporada o abans d'acabar l'any, podríem fer un dinaret tots junts.
Bueno, això ho podríem fer.
Jo tiro la mà. Tiro la mà.
Doncs pues mira, aquí queda.
I si voleu, faig de cuina.
Això es feia abans, en època de Ros, es feia un dinar de
Cap d'Any. Es feia el de Nadal.
De Cap d'Any, que sí. Ara recordo que fa uns anys que no s'ha fet.
Bueno, en pandèmia...
No, però aquest a Escote,
Aquest Escote, sí,
aquest a Escote.
Home, és que a més era imposat per part nostra de que nosaltres, si no, no veníem.
Va, que parlem de diners.
Però era interessant.
Per ser que no voleu convèncer la gent, portem un rato parlant de pitjaki,
Sí. Parlem de diners. Bueno, Ignasi Amor, que avui, veus, ja no ens ha tornat a venir d'Esquerra. Per tant, Joan Ramon, t'han tornat a deixar sols. Però el govern municipal va anunciar ahir que congelarà taxes de cara al 2023 per no agreujar la situació econòmica de les famílies, i l'equip de govern, encapçalat pel alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha explicat que jo ho he dit avui a les 12:20, no em crec que no hagin gastat una mica de temps estudiant d'on ho podien treure, o de si l'Ajuntament de Lleida requereix doncs una mica d'atenció als comptes i reduir despeses que es puguin reduir i jo què sé, reaprofitar-ho amb aquestes pujades. Però l'Ajuntament ja ha vist que de cara a l'any vinent necessitaran més diners perquè pugen l'electricitat, pujaran els sous dels funcionaris, i ho han xifrat amb 7 milions d'euros. 7 milions d'euros. L'única solució que l'equip de govern aporta és demanar-ho a l'Estat i o a la Generalitat de Catalunya. Per tant, parlem de diners. Qui vol començar?
No sé, que parli primer en aquest cas el representant del govern que està aquí, perquè ell tindrà també la informació. Nosaltres ens hem ja reunit, bueno, després suposo que parlarem.
Doncs apa.
No sé.
Doncs bé.
És a dir, no hi ha millor manera que demanar els diners i mantenir el pressupost. Es podia haver buscat, rascat d'algun lloc.
Bé, com se diria vulgarment, con la que está cayendo, no? El que, per responsabilitat, el govern el que ha intentat és no agreujar el que vindrà aquesta tardor, que està a punt de caure, aquesta, la falta de diner que tindrem, i no el volíem revertir amb el ciutadà. Aquesta era de les premisses que ens havíem marcat al govern, de no gravar aquesta falta de diner. Doncs l'única manera que tenim nosaltres és això, no pujar taxes, no pujar les taxes, les ordenances fiscals, i intentar rascar de tot arreu per poder incrementar aquests 7 milions d'euros que entre la inflació, entre l'IPC i entre la pujada de les energies ens aportarà aquests 7 milions d'euros, que jo crec que serà una miqueteta més, perquè l'energia encara no ha parat de pujar, i que lo que no volíem fer és que això revertís amb el ciutadà, que ja té prou dificultats per poder pagar la seva pròpia llum, la seva pròpia aigua, la de casa seva, que no hagi de pagar també la de tots els ciutadans, no? La de la ciutat. I per això aquesta és la idea que es té de govern. Que serà complicat? Evidentment que serà complicat. No serà una empresa fàcil el poder aconseguir 7 milions d'euros per poder eixugar totes aquestes necessitats que ens venen, que ens venen de més, perquè entre l'electricitat i el gasoil, que molta energia, que sobretot la calefacció dels col·legis, encara hi ha moltes que estan en gasoil, doncs hi ha un increment importantíssim, importantíssim. Però el que no volíem fer és revertir això amb el ciutadà.
No sé qui em demana la paraula. Xavi Palau.
A veure, això al final són faves contades. L'Ajuntament de Lleida planteja un projecte per ara imaginari, perquè no tenim les dades sobre la taula. Tenim, en tot cas, doncs, idees del que pretenen. Tenim clar que les ordenances fiscals sembla que inicialment no les pugen, i, per altra banda, no tenim encara un projecte de pressupostos a sobre la taula. Per tant, evidentment, ja és previsible que aquest any no acabarem l'any, potser, sense pressupostos per l'any vinent. Previsiblement fa pensar això. Ara bé, davant d'això, què ens trobem? Doncs ens trobem, doncs, que l'Ajuntament de Lleida ens informa, segons hem pogut llegir els mitjans de comunicació, perquè almenys a nosaltres ahir en reunió no ens ho va dir, doncs que preveia que hi hauria uns 7 milions d'euros de dèficit, és a dir, que si no hi havia modificacions faltarien 7 milions d'euros per cobrir el total de despeses de l'Ajuntament per una sèrie de motius, com ho ha explicat el senyor Castro. Ara bé, l'Ajuntament té una sort que no tenen les famílies, que saben a qui reclamar. En aquest cas, a les administracions. Totes les persones, totes les famílies, totes les empreses lleidatanes, l'any que ve és previsible que hi hagi més despeses i menys ingressos. Davant d'això, doncs bé, ells plantegen de reclamar al conjunt de les administracions, Generalitat i Estat, que és precisament on ells tenen influència. A la Generalitat perquè governen, i a l'Estat perquè ja veurem si són capaços de negociar uns pressupostos o no. Però en qualsevol cas, la situació en aquest moment, cal tenir en compte també que hi ha un any electoral pel mig, i per tant, doncs, cal veure què és de real i què és de políticament interessat a fi efectes de la pròxima campanya electoral per part del govern.
Perdó, ara que has introduït el tema de pressupostos, ara us dono veu, quina és la data límit per aprovar-los? Aproximadament,
no? És que si no s'aproven abans de final d'any, se prorroguen. Si no s'aproven abans de final d'any, se prorroguen.
La data límit seria el 31 de desembre, per entendre'ns, vull dir, per entendre'ns,
Per fer-ho correcte, sí.
Sí,
correcte.
Home, evidentment, això espero que es faci abans, però abans de Nadal, si pot ser. Maria Borrell.
Bueno, és que, a veure, nosaltres ens vam reunir ahir amb l'equip de govern, perquè a petició de l'equip de govern, i efectivament, ja ho ha comentat el Xavi, que tampoc s'ha posat cap proposta damunt de la taula, no hi ha cap idea de pròrroga de, o de proposta de pressupostos, per tant, jo crec que de moment hem de partir de la base d'aquesta possible pròrroga, que es prorrogaran, no? Ja veurem si es presenta o no, ja veurem amb quines condicions, i per altra banda el que s'ha comentat, no? L'única cosa que tenim clara és que sembla que l'equip de govern vol congelar el que són les taxes i els tributs municipals, per altra banda, és una cosa absolutament no normal que ni que dite, perquè després de 3 anys que porten governant pujant cada any les taxes i els preus públics de l'Ajuntament de Lleida, doncs és que ara estem en un moment absolutament greu com perquè a sobre continua posant la mà a la butxaca del contribuent del veí de Lleida, que ja no en pot més. Per altra banda, potser el que cal plantejar, perquè, a veure, solucions curtplacistes no n'hi ha, o sigui, sí que es pot ara molt bé recórrer, com diu l'alcalde, a les administracions, en aquest cas, del govern d'Espanya o del govern de la Generalitat, a demanar, sobretot, també el deute que hi ha. El deute que hi ha per part de l'Estat, amb els IBIs, o per part de la Generalitat, no sé, poso el tema del petital damunt de la taula, o sigui, hi ha uns deutes que tenen, o sigui, que fa que no hi hagi aquests ingressos. Per altra banda, potser sí que és el moment, això a curt plaç, bueno, si és la fórmula que, a la qual només ha pensat l'alcalde o que només tenen empara amb això i que no preveuen, o sigui, quan una economia domèstica, si tu saps les despeses que hi ha i els ingressos que has de tenir, el que has de fer és reduir partides. I de vegades aquí dona la sensació de que es va a l'ample en determinades qüestions que podrien, se podrien estalviar. Això per una banda. Però jo crec que s'ha de pensar més a llarg plaç, perquè el que cal sí que és una reforma, en aquest cas, un replantejament de lo que seria l'estructura de finançament de les administracions públiques. I en aquest cas, l'estructura de finançament dels ens locals, que són els ens, parlem de l'Ajuntament de Lleida, però és que a la Diputació de Lleida tenim molts municipis de menys de 2.000 habitants que estan obligats a prestar els mateixos serveis, però en canvi els recursos que tenen són superminsos i insuficients. Per lo tant, cal replantejar perquè via transferències de l'Estat el que reben els ajuntaments és el 70%, via transferències de la Generalitat més o menys és el 15%. Què passa? Que si ara, a més, amb tota la, bueno, ja s'ha comentat aquí, no? Tota la pujada del tema energètic, tot el cost energètic, tot el tema de lo que és els salaris dels empleats públics que han augmentat segons la inflació i a més han augmentat, o sigui, hi ha hagut l'Estat central, el govern central ha decidit que se pugen els salaris de pensionistes i de treballadors públics, però no puja amb el mateix nivell de salaris de qualsevol persona que treballe a l'àmbit privat. Per tant, clar, ja és un cost de, bueno, és, bueno, que és esgarrifós, no? Perquè són més de 20 milions d'euros que per aixugar aquesta pujada que ha anunciat l'Estat, i això al fi de comptes és que ho ha de pagar l'administració local, o sigui, els funcionaris, els empleats públics que té l'administració de l'Ajuntament de Lleida, doncs els han de sortir dels comptes de l'Ajuntament de Lleida. Per tant, jo poso damunt de la taula que cal aquest replantejament de fer una estructura de finançament a les administracions locals que sigui en consonància amb els serveis que es pretenen prestar. A partir d'aquí, que es pot demanar diners a altres administracions? Bueno, suposo que també aniran a demanar a la Diputació de Lleida, perquè ara estem precisament en tràmit de pressupostos, però la Diputació de Lleida pot arribar a molts municipis, però precisament l'Ajuntament de Lleida ja se li ha donat i se li està donant moltíssims diners, i vull que quedi aquí constància també que gràcies, per una part, als grups, en aquest cas que estem a l'oposició, perquè fins i tot representants a la Diputació de Lleida que són regidors de l'Ajuntament de Lleida poc vellen pels interessos de l'Ajuntament de Lleida, i som normalment, gairebé sempre, els regidors, en aquest cas els diputats de l'Ajuntament de Lleida, a la Diputació de Lleida, que estem vellant pels interessos de que pugui rebre aquestes aportacions. Però, a veure, no es pot estar reclamant sempre a la Diputació de Lleida o a l'Estat. S'han de fer els deures, i després de 3 anys governant, ara que ens trobem amb aquesta sorpresa de que l'única solució és demanar o a Papa Estat o a Papa Generalitat, doncs que demanin també que es reclamin els deutes que hi ha.
Carme o Sergi?
Bueno, si vols ja... Mira...
Me quedo pel final.
Vale. Sí. Després un cas ja farem una altra ronda. A veure, jo crec que, per un cantó, és una irresponsabilitat la gestió econòmica que hi ha respecte a ordenances fiscals, perquè no se'ns escapa a ningú que l'ordenança fiscal no només és el tema recaptatori, sinó que hi ha molta documentació, molta argumentació respecte a taxes, respecte a canvi de calendaris, respecte a bonificacions o a inscripcions de bonificacions. Per posar un exemple, ara mateix la zona blava no està referenciada a les bonificacions que hi ha de zona blava a les etiquetes de la DGT. Això ho hem ficat damunt de la taula moltes vegades, i s'haurien de modificar les ordenances fiscals de recaptació de zona blava per a posar en marxa aquesta identificació de vehicles, ara que entraran en marxa els nous parquímetres que es podran identificar matrícula. Tot això és necessari, la modificació d'ordenances fiscals. Però les ordenances fiscals s'han d'aprovar com a molt tard, a principis d'octubre. Sí. Aquestes dates ja era evident que no s'aprovaven ordenances fiscals perquè ja no donen els terminis administratius per poder-les tenir aprovades abans de finals d'any. Això era impossible, per la qual era ja un tema cantat que no hi hauria modificacions d'ordenances fiscals. Per l'altre cantó, el mateix govern verbalitza la por a la irresponsabilitat dels grups de l'oposició a l'hora de, per exemple, obrir les ordenances fiscals de l'IBI. Nosaltres vam plantejar que es modifiquessin les bonificacions que hi ha per instal·lació d'autoconsum ara que les situacions energètiques són tan greus i que hem d'ajudar la gent a poder tirar endavant l'autoconsum fotovoltaic, modificar les ordenances fiscals per millorar les bonificacions que hi ha hagut en autoconsum i encara impulsar més l'implantació d'energies renovables, però no volen obrir l'ordenança de l'IBI perquè els fa por que la resta de grups de l'oposició, que tenen majoria, els tombin un IBI, els rebaixin els ingressos i encara dificultin més la gestió municipal. Jo crec que en aquest sentit tots haurien de ser una mica responsables, no? Que si fem aquest tipus de coses per ajudar la ciutadania, després els grups de l'oposició no utilitzaran aquesta treta per a dificultar encara més la gestió de l'equip de govern. Però, bueno, aquesta por hi és, eh? Vull dir, és que ho han verbalitzat directament. Jo crec que en una situació de responsabilitat que haurien de tenir els poders públics, tots els grups polítics, aquestes pors haurien d'existir i hauria d'haver un treball unànime per ajudar la ciutadania en tots els aspectes. Era evident que les ordenances no havien d'augmentar els ingressos, però per un altre cantó, en el tema de despensa, també crec que hi ha hagut una irresponsabilitat per falta de previsió en la despesa energètica municipal, quan ja es van posar damunt de la taula les deficiències i les auditories energètiques que van fer des de la Regidoria de Medi Ambient de les deficiències energètiques dels edificis municipals, de les escoles, etc, etc, i no s'ha fet res per evitar-ho. Ara què passa? Augmenta la factura de la despesa energètica i tindrem més de 3 milions d'euros més que s'haguessin pogut estalviar si s'hagués fet la feina. I estava identificada quins eren els errors i quines eren les actuacions de molt baix cost que s'havien de fer per evitar això. No hi ha hagut implantació d'energia d'autoconsum en edificis municipals, etc, etc, etc. Vull dir, per un cantó falta de previsió prèvia, per un altre cantó falta de responsabilitat i també de mà estesa de la resta de grups de l'oposició per fer unes ordenances fiscals que realment recolzin i ajuden a la ciutadania. I aquí ho deixo. Vull dir, a partir d'aquí ja veurem si realment hi ha un canvi d'actitud per part de tots.
Carme Valls.
El que deia ara una mica el Sergi, no? Les ordenances fiscals...
Perdó, per cert, que vosaltres heu fet roda de premsa a Fèlix La Rosa ara a les 12
sí,
del migdia,
sí,
no?
Sí, sobre ara, aquest tema, també. Sí, us comento el per què, però el tema de les ordenances fiscals i la congelació, que és algo que es fa pràcticament sempre quan a un any de vista de les eleccions, no? Se fa a molts llocs, però sí que és veritat que a part de la congelació de les ordenances haurà d'haver alguna proposta, no? Quan parlem d'energies renovables. El que no pot ser és que a 18 d'octubre estem aquí amb el Bano perquè fa moltíssima calor i, sin embargo, no fem propostes d'aquella gent que vol fer coses per aquest canvi climàtic del qual tant ens queixem i, sin embargo, no bonifiquem o no tinguem en ment que puguem fer coses per tota aquesta gent. Nosaltres ahir no ens vam reunir amb l'equip de govern perquè aquest cap de setmana una persona del govern va insultar directament a tots els socialistes i, per tant, vam demanar a l'alcalde que hi hagués un gest de disculpa. No, aquest gest no hi va ser. L'alcalde va parlar amb el Fèlix, amb el cap de l'oposició, va dir: no et preocupis que te trucaré, i estem esperant la trucada. No,
llavors, no està en aquesta taula, no?
No està en aquesta taula perquè és de govern i no va ser el JR.
Vale.
No. I a més la paraula, bueno, ens van dir que era feixistes i té com un costum d'insultar-nos contínuament.
Podem dir
no?
Qui?
Bueno, si mireu al Twitter, doncs trobareu.
Ah.
Llavors, llavors és allò de dir, home, potser ja n'hi ha prou, no? Abans de sentar-nos a negociar, no sé, jo crec que una persona que ens ha dit feixistes no voldrà negociar amb uns feixistes. Només demanem una trucada telefònica. L'alcalde va dir: no us preocupeu, li va dir al Fèlix: no us preocupis que jo trucaré, i estem esperant la trucada. I aquesta va ser la raó per la qual ahir no ens vam sentar a negociar. Lo qual no vol dir res, sinó senzillament és aquell gesto de dir, home... És que al final tenim un govern que no és un govern de consensos, tenim un govern que a tots els barris acaba generant conflicte, quan no és a Pardinyes és a Magranes, quan no és a Magranes és al Clot, quan no és a Cap Pont, quan no és... Home, no sé, l'altre dia que va vindre un ciutadà i va agafar el micro al ple, doncs ho deia clarament, no? Perquè va fer tot un llistat de tots els problemes que tenim avui en dia a la ciutat de Lleida que generen conflicte, no? Bueno, independentment de tot això, jo crec que quan ell parla d'exigir al govern de l'Estat aquests 100 milions d'euros, doncs, bueno, abans ho estava apuntant la Maria, no? Tenim tenim la Diputació que acaba de afegir un ingrés de 7 milions d'euros. Algo li tocarà a l'Ajuntament de Lleida, no? El Govern d'Espanya acaba de dir que destinarà un 3% més de les ajudes i aportacions a les administracions locals. Per tant, algo també rebrà l'Ajuntament de Lleida. I en qualsevol cas, nosaltres ens hem ofert per activa i per passiva a parlar. Però ells, sembla que els hi costa, no? Els hi costa, perquè si nosaltres tenim línia directa, evidentment, aquí està governant ara l'Estat, però no ens ho ajuda a nosaltres, ens ho fa arribar aquesta demanda a través de la premsa.
Anem de manera breu ara, ja que ens queden 6 minuts per arribar a les dues. Ha demanat la paraula Xavi Palau. Només vull dir que si amb el pressupost actual hem de demanar 7 milions perquè no arribem, no, o és així o no és així?
A veure, els 7 milions d'euros és el que diu el govern.
Sí. Vale, sí.
Jo faig números.
Anava per si, com apuntava el Xavi Palau, no s'acaben aprovant els pressupostos per l'any vinent i es prorroguen, sí. Vol dir que el que falta ara, com a mínim, tornarà a faltar l'any vinent.
És una patada a la llauna de primera magnitud. Els 7 milions d'euros és el que diu el govern. A mi jo faig números amb un pressupost de 170-180 milions d'euros, el 10% d'inflació, a mi... La deflació que hi ha entre ingressos i despeses se'n va a 15 milions... com a mínim, perquè no. és que ja hi ha un forat.
Perdó,
que és que no m'has de dir això. Ja hi ha un forat estructural.
Carme, Sergi, Xavi Palau.
Sí. No, jo sí, cert que falten 7 milions d'euros, n'hi ha 5 que van a l'Albert de Pradinya, és tan senzill com això.
No.
Si hi ha un pressupost de 5 milions d'euros per un projecte que no hi ha consens...
A fer números de tricornios.
Si n'hi ha 7, 5 val això. Si és una qüestió de prioritats.
Però tu saps com funcionen els pressupostos?
Aquests diners, 4 i pico, venen amb un conveni amb la Generalitat de Catalunya. Si tant volen reclamar el conjunt de les administracions, n'hi ha una que aportarà 4 milions d'euros per un projecte que no hi ha consens en Lleida. És només una cosa que deixa sobre la taula. Però hi ha una qüestió que és bàsica. Jo nego a la major del Comú. Perquè, clar, el Comú fa un discurs, una intervenció molt coherent en quant al sistema de finançament, però, clar, hi ha un tema que és bàsic, que tots els ajuntaments a nivell d'Espanya tenim un problema de finançament municipal dels ens locals. I aquest sistema no s'ha resolt ni governant el PP, els meus, ni quan ha governat o governa ara el PSOE. Però és que resulta que des de fa menys de 4 anys governen els teus. Per tant, Podemos. Per tant, dir o reclamar que els grups municipals ens siguem generosos en quant a poder ficar-nos d'acord amb un tema d'ordenances per poder parlar de la sostenibilitat del medi ambient, clar, al final, qui també té la responsabilitat de finançar els ajuntaments és la principal administració, que és la d'Espanyola, la de l'Estat, que és on governeu vosaltres i no heu pres cap mesura en 4 anys i pico per poder ajudar a millorar el finançament dels ajuntaments, Sergi.
No és cert, això. Això no és cert.
Què heu fet per millorar el finançament dels ajuntaments des del govern d'Espanya?
El que t'has de preguntar és que aquests diners que ha enviat el govern d'Espanya a les diputacions, on són i què fan allí?
Aquest és un altre discurs, perquè tu estàs dient
que diners
van a ajuntaments, no
altres administracions.
Sí, però els diners de les diputacions per aquí són?
Estem, però...
Igual no són pels ajuntaments.
Hi ha diversos vies de finançament. Un és el finançament directe, que pugui venir de l'Administració General de l'Estat, i una altra cosa és el finançament que pugui fer l'Estat a altres administracions que acaben repercutint als ajuntaments, que això és el que tu dius. Però el que és el finançament directe no s'ha fet cap proposta de millora. Sempre se'n parla, però ningú actua. I és aquí on s'hauria de fer un front comú tots, on tenim responsabilitats els partits a Madrid.
De dir, el govern d'Espanya ha destinat un 3% més de les ajudes i aportacions que faran a les administracions
locals.
No, és que és la idea una mica el que jo parlava, no? S'ha de fer aquest replantejament estructural del finançament dels administracions locals. Però aquest replantejament, i ara s'està dient aquí damunt, és que no s'ha fet. O sigui, portem anys i anys governats o per socialistes o per PP, i ara amb un govern, amb coalició, en aquest cas amb el teu partit, Sergi, i és que realment, o sigui, no es posen mans a l'obra quan ja ves les orelles al lobo, no? Quan ara ve el fred, bueno, teòricament encara no ha arribat el fred perquè ens estem fregint de calor aquí dintre, però realment ara, o sigui, per què no es pot pensar abans? És que sempre és, o sigui, aquesta improvisació no dona solucions, i bueno, anar repartint diners, perquè estem en un estat de subvencionarisme que simplement ens dediquem a repartir diners, però aquests diners d'algun lloc surten, i al final d'on surten són de les butxaques dels contribuents, perquè els diners no surten de sabres, no hi ha una maquineta que els puguis fabricar, i surten de les butxaques dels impostos, per tant, o sigui, la congelació de les... aquest cas de les taxes, perquè les ordenances fiscals aquest any, home, és que és lo mínim, perquè insisteixo, durant 3 anys s'han anat posant i posant mans a la butxaca cada any als ciutadans de Lleida, als lleidatans. Quan no és l'aigua, és l'IBI. Bueno, ja sabeu que l'IBI, paguem l'IBI més car de tota Espanya. O sigui, a partir d'aquí, o sigui, potser que fem aquest replantejament. Sí que hi ha partits en aquest cas que ja fa temps que ho diem i que ho proposem i posem mesures damunt de la taula, però sembla que és rebutjat, no?
Sergi. Sí, a veure, més enllà del finançament de l'Estat, del finançament de la Generalitat, que tots reclamarem que hi hagi una modificació d'estructural, ¿vale? Des del punt de vista de finançament de les entitats locals. Hi ha ajuntaments que tenen superàvit, hi ha ajuntaments que tenen dèficit, hi ha ajuntaments que tenen un deute estructural, hi ha ajuntaments que tenen un deute brutal. I l'Ajuntament de Lleida té un deute brutal. I és per una gestió continuada per un cantó de privatització de serveis públics, per un altre cantó de malversació de diners, perquè hem de tenir en compte que quan hi havia tota la bombolla immobiliària...
Evidentment
que no estarem d'acord, però l'Ajuntament de Lleida és els que tenen més dèficit estructural.
Però el que no podem dir és que...
I per un altre cantó, com solventem això? Perquè, per exemple, hi ha temes que hem posat damunt de la taula.
Hi ha un ingrés
que fan les entitats, les empreses de distribució d'energia, de gas, de telecomunicacions, que financen les entitats locals, que l'Ajuntament de Lleida pràcticament no s'ha cobrat mai. Vull dir, hi ha hagut una mena de paradís fiscal amb aquestes grans empreses que ens estan crujint a tots, i l'Ajuntament de Lleida encara ara és hora que...
Però els dos anys que heu estat al govern, Sergi, encara heu continuat fent encara més, encara més.
I la pressió que hem fet per aconseguir que això se cobri...
Només m'ha quedat clar que al final hem d'anar a dinar un dia al desembre. Sergi Talamonte, Carme Valls, Xavi Palau, Maria Borrell i Joan Ramon Castro, com sempre un plaer, que tingueu bona setmana, gràcies.
Adéu-siau.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem, puntuals com sempre, que acabis de passar un bon dimarts.